Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 39 minuts del matí, primera hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dimecres 9 de desembre del 2009, el nostre segon espai de la temporada dedicat a la informàtica, d'aquells consells que sempre els poden servir de la mà del Sitges PC Centre, amb Ernesto Forman i David Cruz. Ernesto, bon dia.
Bon dia.
David, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest ha estat un cap de setmana de moviment, no només, Ernesto.
Sí.
Sí? Sí, sí, hi ha hagut gent, hi ha hagut moviment, sí, sí, persones interessades en... Amb què? Amb si poden comprar alguna cosa per les festes de Nadal, en si poden fer algun pas... O...
Un poco de todo.
Una mica de tot,
sí,
eh?
Un poco de todo.
Ens vàrem quedar el darrer dia amb uns quants consells a l'entorn de comprar aquell primer ordinador, sobretot si els portàtils són els reis de la festa. Si jo haig de servir de testimoni del que tinc davant, els portàtils són els reis de la festa. I per descomptat que entre els portàtils hi ha també molt on escollir, i aquesta és una època on les ofertes plouen literalment cada cap de setmana sobre aquelles persones que desitgen comprar el seu primer ordinador. Primera qüestió, per un primer ordinador és bo que sigui un portàtil?
Sí, hemos comentado la vez pasada que es correcto.
Per refrescar la memòria, és correcte pensar en un sí, sí, primer ordinador com en un portàtil.
Depende de la movilidad. Hay que entender que un portátil es cómodo cuando hay movilidad. Si no, quizás es más conveniente una torre.
D'acord.
Lo estándar.
Què entenem per movilidad?
Movilidad es un portátil. Poder meterlo en un bolso, en una maleta y poder llevarlo de aquí. Hoy en día que hay wifi por todas partes, sí, es bastante cómodo. I creo que es lo que la gente tiende a comprar.
D'acord. I entre les característiques del portàtil, quan parlem de mobilitat, que la bateria duri?
Sí, cada vez tiene más. Y si no, hay cargadores de batería o hay posibilidad de tener dos baterías para el repuesto.
En David i en l'Ernesto havíem parlat precisament quan ens referíem a portàtils, que per ser un primer ordinador cal, encara que sembli allò una qüestió accessòria, pensar en el tamany de la pantalla, si és que aquest és un ordinador que s'ha de fer servir habitualment, no?
Exacte. És un tema que hem de mirar bé, per el que dèieu. Si depèn de les hores que estem amb l'ordinador, també depèn de l'edat de la persona, com van dir, i també depèn si tenim algun problema de vista o si podem arribar a tindre el problema de vista. Per això hem de mirar sempre a tindre una pantalla, mirant la mobilitat que deia l'Ernesto, combinar el que és una pantalla gran amb un portàtil que sigui portable.
D'acord. Us ho preguntava perquè si aquest portàtil ha de servir com a primer ordinador, és important això.
Sí.
Si fos un ordinador, diguem-ne, de complement que s'ha d'utilitzar en determinats moments i per determinades coses, el tamany de la pantalla té una importància més relativa, però si ha de ser un ordinador per utilitzar habitualment, això sí que és important, no?
Sí, però bueno, hem de tindre en compte que l'ordinador habitualment, si no s'utilitza per treballar, el que s'utilitza és per el que es diu la vida digital, és a dir, per veure fotografies, veure pel·lícules, escriure e-mails, navegar per internet i tot això. Quan més gran sigui la pantalla, millor.
D'acord.
El que passa que és el que deia, hi ha un límit, o sigui, estan sortint portàtils de fins i tot 21 pulgades. Això ja no és portàtil, això és... Tenen la seva utilitat, perquè tu pots tindre a casa, i hi ha gent que té una casa que vol tindre molt recollida o molt minimalista, el tanques i el fiques un armari i no es veu l'ordinador. Però clar, però no pots portar un ordinador 21 pulgades a un viatge o a casa d'un amic, encara, no? Però és molt complicat portar un portàtil de 21 pulgades.
D'acord, o sigui, que una cosa és un portàtil que respongui a la mobilitat, que ens deia l'Ernesto, una altra cosa és un portàtil que serveixi com a primer ordinador a casa, però que no sigui un ordinador tant per anar pel món, i una altra cosa és un ordinador típic de tota la vida, amb la torre i el monitor. Són tres perfils diferents de client els que busquen aquests aparells, o no?
Perfils n'hi ha molts. Normalment quan és el primer ordinador, el que sol ser és el segon tipus de persona que s'ha comentat.
perquè és aquesta que no vol massa complicacions, de què? De connexions, de cables, de coses d'aquestes?
Exacte, una persona que vol un ordinador que sempre diu jo el vull per poca cosa, que és la frase que més escolta, per lo que jo quiero ja vale, que la veritat és que moltes vegades és així. I aquest és el segon perfil, el que tu comentaves.
D'acord.
El que no vol moltes complicacions i vol que tot funcioni.
D'acord.
A la primera.
Això vol dir, Ernesto, que desaprofitem moltes de les funcions de l'ordinador?
Por supuesto.
Sí?
Yo diría el 50%.
D'acord.
Bueno, en muchos casos...
En molts casos més encara.
Sí, por supuesto. Es muy complejo saber, o quizás... interpretar o entender todo lo que el ordenador nos puede ofertar, ofrecer. Es muy complejo. Otro tema importante, sí, en el tema de portátil, que los portátiles vienen con el sistema operativo y ya traen instalado algunos programas de demostración, cosa que en las torres estándar vienen vacías. A partir de ahí hay que instalar todo y eso es un costo también.
Es decir, en igualdad de condiciones, ahora surt més a compte per l'oferta que es pot tenir i per tots aquells elements que pot portar un ordinador, un portàtil abans que una torre, o no?
Són coses molt diferents. Les torres estàndar són molt fàcils de reparar. Tu quitas una tarjeta de vídeo, le pones otra. A un portátil no le puedes quitar una tarjeta de vídeo. Y no puedes hacer determinadas ampliaciones que en una torre lo puedes hacer. Y llegar a poner cantidad de discos, memòria RAM, tiene límites, hay límites, por supuesto.
D'acord, tot això, però, Ernesto, seria per un usuari avançat.
Sí.
Per la majoria d'usuaris, diguem-ne...
Suficiente con lo estándar.
D'acord. Ho dic perquè sabem exactament el que anem a comprar quan anem a comprar un ordinador o no. O costa una mica, això?
Normalment no. No s'apunta una mica perquè sempre la gent sol vindre recomanada per un amic que li ha dit, sí, ha agafat, i sempre demanen més del que podríem necessitar.
D'acord.
Però els portàtils...
És bo fer-ho així, David? Demanar més del que podríem necessitar?
És que això depèn de la persona. Si la persona és una persona a la que li pot arribar a agradar la informàtica i pot anar a més que un usuari normal, sí.
D'acord.
Sí que és bo. Però si la persona és una persona que no vol tindre un ordinador, però necessita tindre un ordinador per les raons que siguin...
D'acord. O sigui, que té molt clar el que farà amb aquell ordinador, doncs aleshores no fa falta embolicar-se ni plantejar coses més ambicioses.
Però és el que deia, els portàtils és una mica com tota la vida. Tu pots comprar un cotxe que té més cavalls que és necessari per anar 120 per la carretera. La necessitat, bueno, és relativa. Tu podràs anar a 120. Amb els portàtils passa el mateix. Tu pots comprar un ordinador, si tens diners, pots comprar... l'ordinador que tu vulguis.
D'acord.
Després que l'utilitzis és un altre tema, fins i tot sent una persona que l'exigeix a l'ordinador. El que deia l'Ernesto de que l'ordinador s'aprofita el 50%, que té tota la raó, els professionals, n'hi ha professionals que treballen amb l'ordinador i que tampoc aprofiten el 100% de l'ordinador, però encara quan es van a comprar un ordinador compren el més bo
que la cartera els permet, no? Sí. Em permeteu preguntar-vos, fa falta saber informàtica ara per començar a fer funcionar un ordinador? Sí. O veritablement quan ens presenten, mira, el Windows tal, el sistema operatiu, no pateixis, que tu poses davant i t'ho expliquen tot i tot. No, això no és així.
No. Així. Va. Hace falta.
Fa. Encara però, que sigui una miqueta, suposo.
Però han canviado mucho las cosas. Hablemos de generaciones.
Sí, sí, sí.
Y ahí está el tema. Mi hijo... concretamente sí, 9 años
o qualsevol...
y a partir de ahí cambiará mucho de cara al futuro. Tú estás hablando con gente de diferentes generaciones, gentes mayores, menores, entonces va en función un poco desde dónde empiezan, desde cuándo empiezan a usar el ordenador.
D'acord, i quina és la seva capacitat, suposo, per interessar-se per tot el que suposa l'ordinador i el funcionament dels programes i tot
sí,
això.
Sí, però generalmente el uso es estándar. O sea, hay un uso concreto que utiliza el 70-60% de la población, que es internet hoy día, el correo, fotografías. Y prácticamente...
I per fer això, qualsevol ordinador és bo?
Sí.
Sí. Sí. Ens ho he posat molt fàcil, eh? Per fer això...
Qualsevol ordinador que compris a dia d'avui, per fer això, per fer la vida digital, és bo.
Per fer internet, per descarregar-se música, per fotografies, tot això, qualsevol, no cal que ningú pateixi perquè no, difícilment li sortirà un CD trencat. I tot més o menys funcionarà. D'acord. Ara, qui vulgui anar una mica més enllà...
Tiene que aprender un poco y saber interpretar lo que quiere, ante todo, y lo que el ordenador le puede dar. Pero posibilidades hay. Por ejemplo, mucha gente dice, viene y nos dice, queremos aprender informática. ¿Qué informática? No, podemos estar toda la vida. Depende qué es lo que quieres aprender.
Y no acaba,
¿qué programas? ¿Cuál es la utilidad? Y caemos siempre en lo estándar, lo básico. Tratamiento de textos, correo, sí. Internet, fotografía.
Uh-huh. Aquí l'autoaprenentatge funciona o no?
Amb una base, sí.
Pregunto, per si allò tinc davant un ordinador i vinga, allò de ara m'equivoco amb això, ara m'equivoco amb allò, i a base d'aquestes coses vaig aprenent.
L'autoaprenentatge funciona si tens una base, sí, per poder començar, uns mínims i un interès.
D'acord.
Si tens aquesta base, aquest interès, pots... Bueno, de fet, totes les persones que estem treballant amb ordinadors fem autoaprenentatge. Perquè podem fer un curs, podem fer dos, però cada dia aprenem coses noves. Tant l'Ernesto com jo, cada dia aprenem coses noves i les aprenem gràcies, sobretot gràcies a internet i les possibilitats que dona i la informació que hi ha a internet.
D'acord.
Però s'ha de tindre això, una base... Mm-hmm. I ganes.
D'acord. A partir del que ens dèieu, qualsevol d'aquestes ofertes que apareixen per tot arreu de per 300 euros més o menys tenir un portàtil, tot això pot servir per una persona que no vulgui demanar a l'ordinador res més que no sigui internet, fotografies
no,
i les coses.
No. Puede pedirle más.
Puede pedirle más.
Por supuesto. Por supuesto.
Ah, d'acord.
Puede pedirle más.
D'acord. O sigui, com un ordinador d'aquests, fins i tot es poden fer més coses.
Sí. Claro.
Encara que ens quedem amb aquestes bàsiques.
Las películas, escuchar música... Uh-huh. Bueno, infinidad de posibilidades. Habría que analizar cada ordenador a qué límite puede llegar. Pero quizás la problemática está en la RAM, por ejemplo,
sí,
que permite habilitar una cantidad de programas, la capacidad del disco.
Uh-huh.
La gente intenta guardar y guardar y guardar, cuando no hace falta quizás guardar tanto... Y las herramientas que nos puede dar el ordenador que compremos. Pero sí, digamos que hoy en día, con ese presupuesto que tú has dado, quizás un poco más,
sí,
podemos llegar a
D'acord,
empezar.
Doncs anem per parts. Per aquells que vulguin tenir uns criteris bàsics, més enllà de l'oferta i de dir, mira, val tant, ja te ho pots anar a comprar. Què cal saber quan nosaltres llegim les especificacions d'una oferta d'ordinador i diu 4 GB de RAM, DDR3, DD no sé què, pantalla tal... Què cal saber fonamentalment per no anar massa perduts?
És complicat perquè aquests valors són una mica subjectius. La RAM depèn del sistema operatiu que portis. No serà el mateix 2 GB de RAM amb un Windows XP que 2 GB de RAM a un Linux o a un Windows Vista.
D'acord.
Clar, aleshores aquests
hi ha
valors...
sistemes operatius que demanen més o que exigeixen
Exacte.
Més a l'ordinador.
N'hi ha sistemes operatius que permeten fer més coses, però demanen més màquina, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord.
I n'hi ha sistemes operatius que permeten fer menys o d'una altra manera i demanen menys màquina. Per això són molts valors que es poden juntar. Una mida que és relativament fixa és el disc dur. El disc dur és la capacitat de magatzematge que té l'ordinador, és a dir, la quantitat de coses que podem ficar. En aquest cas, jo recomano, si és un portàtil, sobre els 120 gigas mínim. Parlem sempre d'un mínim.
Sí.
I si estem parlant d'una torre, jo recomano uns 350 gigas.
D'acord.
Perquè solem guardar més coses a l'ordinador principal que al portàtil. El portàtil portem el que necessitem.
Uh-huh.
A partir d'aquí, clar, els processadors, que és que seria el servei
de
la màquina...
Això és un altre món, perquè...
Sí, és un altre món.
Com ho valorem, això dels processadors?
Clar, fins i tot a mi em costa de valorar els processadors, perquè depèn també del que dèiem, del sistema operatiu, que és qui li traurà el
rendiment
a l'ordinador. També depèn de si és una marca o una altra, de si té la caché, de si no té caché. O sigui, tot una sèrie de variables que fan complicat. No és el mateix, encara que veiem un número més alt d'un processador, no és el mateix que potser tenim un altre processador que en comptes de tindre 2,2 té 1,8, però és més ràpid el de 1,8.
Uh-huh.
O dona un millor resultat el de 1,8.
O sigui que això de la velocitat del processador tampoc no és un factor fonamental, perquè depèn del model pot donar més rendiment un processador a una velocitat més baixa però d'un model més evolucionat que no un altre de velocitat més alta perquè sigui un model més antic.
Exacte, aquest és el problema.
Déu-n'hi-do.
és molt complicat a l'hora de decidir per totes les variables que hi ha.
Perquè això també influeix en el preu. A molt li poden oferir un ordinador, diguem-ne...
Lo más importante.
El més important.
Lo que más encarece el ordenador pràcticament és la CPU.
O sigui que molt li poden oferir un ordinador a un preu molt avantatjós però, que tingui un processador
Bueno, però ahí está el problema. Cuando uno quiere comprar un ordenador, dice, bueno, yo generalmente pregunto cuánto te quieres gastar. Es como cuando me quiero comprar un coche. Todos los coches funcionan.
És una bona manera de començar aquest, Ernesto, el que vols que està.
És així.
D'acord.
¿Por qué un ordenador es más caro? Porque es más moderno. ¿Por qué un coche es más caro? Porque acaba de salir al mercado. Entonces, cuando un ordenador baja el precio es porque tiene un tiempo en el mercado, ajá, igual le servirá. O sea, no hay que comprar lo último. No tiene ningún sentido.
Lo último de lo último. Que mai serà lo último de lo último, porque al cap de dos días ya habrá... D'acord.
Ahí está.
D'acord.
Entonces, hay que comprar lo que esté bien, uh-huh, y cuidado también con lo que uno compra. Porque puede ser excesivamente económico y luego que nos dé problemas debido a lo que explicó recién David. Uh-huh. 2 megas de RAM en un Vista o en un Windows 7
es muy poca cosa.
O quizás es el límite. Entonces estaban vendiendo ordenadores con uno y funcionaban bastante mal. Entonces los que quedaban de la cámara.
D'acord. Ho preguntava perquè a vegades, segurament amb les ofertes o amb els catàlegs d'ordinadors, algú haurà vist una mena de termòmetre de l'Intel que va amb estrelletes, uh-huh, i que no sé si senyala el rendiment del processador o no. Hi ha unes quantes estrelles que suposo que recomanen.
Solen fer una relació entre qualitat i preu.
D'acord.
És a dir, és el que deia abans, quant vols gastar-te i la potència que pots tindre.
D'acord.
Aleshores, quan més estrelles solen, si són els que jo he vist,
sí,
el que fan
com
és
més
això.
Estrelles fan...
Quan més estrelles, per als teus diners, tens més màquina.
D'acord.
És el que solen. Però clar, això no vol dir que no puguis comprar un millor, perquè si tens més diners o que no puguis comprar un pitjor i gastar-te més. Mm-hmm. O sigui, és una... Són valors molt relatius.
D'acord. Hi ha una qüestió de preu, hi ha una qüestió de marca. És important buscar marques. Tothom fa més o menys servir el mateix.
Torres, quizás no. Para portátiles, sí. Porque el contenido interno es prácticamente el mismo. O sea, no, lo que hay dentro del ordenador no lo fabrica la marca que lo vende.
D'acord.
En casi ningún caso. Uh-huh. Yo diría en
la mayoría.
Sí. Entonces, uno busca marca, pero dentro del ordenador, la tarjeta de sonido, la tarjeta gráfica, el disco, son diferentes marcas que lo componen.
D'acord.
Para portátil, sí, hay marcas que tienen más calidad, tienen más fiabilidad, tienen mejor servicio técnico que otras. Para ordenadores Torre, no. No podemos decir que HP o hay muchas marcas, pero realmente se pueden reparar en cualquier lugar porque se puede cambiar una pieza por otra sin ningún inconveniente.
D'acord.
Quizás el tema está en la garantía. Ahí es el tema que hay que mirar muy bien.
Porque todo eso tiene un premio también, ¿no, Ernesto?
Sí, claro, como todo.
Es decir, buscar una cierta fiabilidad o buscar una cierta...
Uno paga la marca.
Un paga la marca.
Lógicamente.
Però en el cas de portàtils és bo mirar la marca?
Sí, nosotros sí. Quizás recomendamos la marca que nos gusta más, bueno, aparte de Apple, uh-huh, Macintosh, que hemos hablado la vez pasada, que es lo que usamos nosotros. Quizás Sony es una marca que está muy bien, que está en un muy alto nivel con respecto a los portátiles. Puede seguir Hewlett Packard, Toshiba, Compaq, que pertenece a Hewlett Packard, lo han comprado. Y bueno, luego hay... Es que, de todas maneras, cada marca tiene sus... diferentes niveles, o sea, hay dentro de una marca, hay de alto nivel, de medio y de bajo.
D'acord.
Entonces hay que mirar, y tiene que ver con el precio también.
D'acord. És a dir, cada marca també pot proposar diferents gammes de producte i amb diferents gammes de preu.
Dentro de cada marca hay muchos productos. Entrando en la web los pueden ver y uno se marea, se pierde.
No, és que per això us dic, perquè això és un món i segurament de cara a les festes més d'un pot pensar, home, doncs m'hi fico, no m'hi fico, i acaba amb el cap com un timbal amb opcions molt diverses de les quals en la majoria de casos li serviran, però suposo que si fixo una miqueta sempre hi ha diferències entre ordinadors, no?
A vegades no són tan petites les diferències,
no?
Per exemple, amb el que estaven parlant de les marques de portàtils,
sí,
tenim un exemple molt clar, que és un ordinador que sempre sol ser molt potent, que són l'HP, Hewlett Packard. En canvi, són els ordinadors que menys duren, que més ràpidament s'espatllen i que menys satisfacció d'usuari tenen, perquè a l'any, dos anys, comencen a fallar. Però clar, pels diners que et dona, dona una màquina molt potent. Si tu ets una persona que realment canvia molt d'ordinador perquè ets un professional, t'interessa perquè per pels diners tens un bon portàtil.
D'acord.
Però ja saps que als dos anys tens que canviar-lo.
Però un ordinador pot durar molt de temps.
Un ordinador pot durar molt de temps.
Un ordinador portàtil, quizás 2-3 anys. I luego convendria canviar-lo perquè no se puede hacer mucha modificación. Una torre puede durar muchísimo más.
Muchísimo más? 5 o 6?
Sí.
Sí, 7, a mucho estira.
Bueno, es que nos marca, no, lo que nos cambia
es
el avance,
sí, sí, hasta
el avance de la informática. Uh-huh. Avanza más rápido que lo que el usuario puede.
D'acord. Des del Sitges PC Centre hem seguit, però ens haurem de ficar a com fer funcionar l'ordinador en propers dies. Ernesto, gràcies. David, gràcies. Les 10.
Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.